Agustí.
Passen 24 minuts de les 9 del matí, això és la tertúlia del Gall del Monestir, el Sant Cugat a fons, com sempre dimecres en companyia dels diferents representants polítics que tenen representació al ple municipal. Saludem tot seguit a Cristina Paraire, de Junts per Sant Cugat, molt bon dia. A la Alba Urdó, d'Esquerra Republicana, molt bon dia. Al Pablo Beceiro, del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Al Sergio Blasque, de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
I al Marc Cimarró, de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs la setmana passada teníem aquesta cimera de la COP25 a Xile, celebrada a Madrid, que, doncs, entre moltes conclusions que van sortir, doncs, d'alguna manera, la sensibilització sobre el canvi climàtic, ja no parlo de la figura de la Greta Thunberg en aquest cas, però perquè és una icona, i segurament amb aquests Friday for Futures que tenim aquí cada divendres, doncs és segurament una de les icones i de seguiment segurament internacional, però ho abaixem una miqueta aquí a Sant Cugat perquè també tenim el nostre granet de sorra, i és que Sant Cugat es declararà en emergència climàtica, tal com es explicava a cugat.cat. L'alcaldessa Mireia Ingla explicava la presentació aquest dilluns de la declaració d'emergència climàtica, que es farà oficial la setmana vinent al ple municipal. Amb aquest text, la ciutat reconeix l'absoluta necessitat de mantenir l'escalfament global per sota d'1,5 graus centígrads, un repte que haurà de passar durant la pròxima dècada per reduir de manera dràstica els nivells d'emissió. Doncs bé, dit això, tenim sobre la taula diversos temes. A part d'aquesta declaració, que ara valorarem també amb els diferents polítics, el RAC publicava un estudi ahir, precisament, sobre les mesures que s'han aplicat a la zona de baixes emissions a Barcelona a partir de l'1 de gener i que, com saben, tindrà unes restriccions sobre el parc mòbil privat i públic que es mou per la ciutat capital. I el que ve a dir el RAC, d'alguna manera, és que totes aquestes mesures han d'anar acompanyades d'altres polítiques sobre transport públic, i en aquests moments diuen que el sistema de, per exemple, de rodalies o d'accés a la ciutat comtal no està preparada per absorbir aquest canvi de paradigma que viurem al futur, al proper any. Alba Gordó, Esquerra Republicana, comencem per tu. Primer, aquesta declaració que tindrem, que serà oficial ja en el proper ple, aquest dilluns, i després una mica la mesura del RAC també a les ciutats de l'àrea metropolitana, com ens afecta, perquè no sé si agafen el tren, però déu-n'hi-do, en comparació amb fa uns anys, el nivell de col·lapse és bastant, bastant elevat. Molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies també per convidar-nos altra vegada.
S'hauria d'apropar una miqueta al micròfon?
Sí, així ens sentim millor?
Sí.
Perfecte. Bueno, finalment tenim el document, no, de declaració d'emergència climàtica, no només de l'Ajuntament, sinó que pretenem que sigui un document al qual s'hi pugui adherir absolutament tothom, i per tant, doncs, totes les persones, però també entitats, empreses, absolutament tothom de Sant Cugat, ens agradaria que aquest document fos subscrit per al màxim de gent possible i el màxim d'entitats possibles, perquè això no és una cosa que puguem resoldre, evidentment, l'Ajuntament sol ni el govern d'aquesta ciutat sol, sinó que ens cal la implicació absolutament tothom i el canvi, sobretot, no, de com concebem la vida, com concebem com vivim el nostre dia a dia, i hem d'aconseguir canviar això en els propers anys, no, i d'una manera bastant ràpida. Aleshores, ens fa molta il·lusió que això més coincideixi amb la COP25 que s'està celebrant a Madrid. De fet, tenim diversos companys de les entitats ecologistes, doncs, que van participar aquest cap de setmana de diverses mobilitzacions també a Madrid, etc. Jo mateixa també vaig poder-hi ser. I, per tant, trobem que és un moment, doncs, que té molt sentit, no?, de presentar aquesta declaració, una declaració d'intencions, un punt en què ens podem trobar tots, no?, perquè potser encara no som absolutament tots on hauríem de ser per la situació d'emergència en què ens trobem. Per tant, un punt de trobada d'acceptar tots plegats on som i a partir d'aquí començar a caminar. I hem dit ja que a finals de gener, doncs, convocarem aquesta primera taula d'emergència climàtica, on explicarem doncs, amb quins elements estem treballant i també demanarem a la ciutadania que ens ajudi doncs, a prioritzar, etc., tota aquesta tasca de govern. Per tant, a través d'aquest comissionat, no, ja va ser una declaració d'intencions molt clara per part del govern que això havia de ser una línia important d'aquest mandat i, per tant, estem desenvolupant la feina en aquest sentit. Llavors, pel que fa a l'estudi del RAC, és veritat que, bueno, que amb l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions a Barcelona s'ha de veure com es redistribueix aquest trànsit de gent, no? com arriba aquesta gent al centre de la ciutat comtal. I és veritat també que tenim uns serveis, no? uns ferrocarrils, en el cas de Sant Cugat sobretot, que ja van bastant plens. Però és veritat que segons han dit, diguem-ne, també des de l'Ajuntament de Barcelona i segons els diversos, no, també Renfe, no, que també ja s'ha posicionat, etc., que hi haurà un reforç dels trens, de tota aquesta infraestructura pública per poder absorbir aquest nou flux de gent. Haurem de veure una mica com es va adaptant tot plegat, malgrat que com que he pogut llegir una mica aquest estudi, em sembla que explica, no?, que el cas del Vallès Occidental malgrat em sembla paradigmàtic, mm-hmm. perquè que agafem el tren ben d'hora sabem que va molt ple. Em sembla que no som els que estem pitjors, eh? Em sembla que encara sembla que estem al 75% de la capacitat, malgrat que ens pugui sorprendre, quan hi ha altres territoris que ja estan sobrepassant el 100.
Coneixem ara l'opinió del Pablo Becerro, del PSC. Deixi'm que li recordi que el president en funcions, Pedro Sánchez, fa un any, va fer aquestes declaracions dient que es plantejava cap al 2050 que seria l'últim any en què podrien circular els cotxes de combustió fòssil que tenim actualment i aleshores les reaccions en aquell moment van ser molt, molt diverses a favor i en contra, però una mica l'objectiu sembla que s'encaminarà i es precipitarà segurament a partir dels propers anys.
Hola, bon dia a tots. Bon dia. Estem parlant del 2050, 30 anys. Uh-huh. Penseu, fa 30 anys com estàvem nosaltres quina era la situació en què vivíem fa els anys 80, no? El món era completament diferent al que vivim ara. És molt difícil imaginar-se la situació de la nostra vida quotidiana al 2050. Jo crec que i conservar els nivells de benestar que tenim ara, però modificant-los, de manera que les institucions públiques podem incentivar aquests canvis que requereix el benestar social i el manteniment de les nostres condicions de vida, perquè al 2050 l'ús dels sistemes de mobilitat i dels mitjans energètics siguin beneficiosos no només per conservar el nostre benestar, sinó també per reduir el nivell de contaminació i les exigències que requereix frenar el canvi climàtic. Això han d'implicar-se les institucions mundials, les institucions públiques a tots els nivells, també els locals, com el pla que estem presentant ara i al pròxim ple, però també la ciutadania. I la ciutadania està molt motivada. El missatge ha arribat a tots els nivells, des de les empreses a la població en general. Tenim una actitud molt proactiva, gairebé. N'hi ha encara moltes persones que no acaben de ficar-se, però això és l'obligació nostra de les institucions públiques d'incentivar-ho. I jo crec que estem en camí i estem ficant moltes mesures per promoure aquests canvis i encara queda molt camí per recórrer i tenim molt espai per millorar. El problema de la nova tarificació dels transports públics incentivaran també l'ús del transport públic, tindrem un volum d'ús molt més gran i tenim moltes instal·lacions de transport públic que s'han de millorar. Per exemple, tenim encara tot l'ús de la Renfe a Sant Cugat que està molt deficitari. Tenim que acabar una proposta que ja fa anys que s'ha fet, però que no acaba de concretar-se, perquè no depèn de l'Ajuntament, de connectar l'estació de Renfe amb la xarxa de ferrocarrils de Catalunya, i això millorarà també l'ús del transport públic i una redistribució del volum de trànsit I bueno, tenim moltes mesures que per millorar.
Doncs precisament amb el que comentava ara el senyor Beceiro, Front Comú, en aquest cas alcaldes de Terrassa, alcaldessa de Sant Cugat, amb aquests temes de l'intercanviador, dels dos intercanviadors que es proposen, tant a Boipelleres com a Hospital General, si no vaig errat, per connectar la línia transversal de Renfe, la R8. Des de la CUP, quin posicionament en tot el que hem comentat fins ara tenen des de la seva formació?
Bé, nosaltres creiem que de l'emergència n'hem de fer un clam o una prioritat, bàsicament perquè bueno, la situació és bastant crítica, que cada cop és més evident. Passa bastant que en aquest sistema món i sistema socioeconòmic les mesures dràstiques o les propostes de canvis estructurals es prenen quan estem al límit, sigui en crisi econòmica, sigui en crisi social, en aquest cas sigui en crisi climàtica. És normal que els canvis dràstics, sobretot quan depenem tant dels combustibles fòssils per tot el que és la vida social i econòmica a les nostres societats, els canvis generen por, generen incertesa. Segurament els canvis més ràpids que haurem de prendre fruit d'aquestes declaracions d'emergència climàtica seran complicats, no?, per adaptar-nos, però és que hem de tenir clar que hem d'aturar com sigui l'augment de les emissions al planeta, i s'han de prendre mesures ja. Aterrant-ho a lo local, creiem que era necessària fer aquesta declaració, creiem que ara estem anant en un camí, estem treballant amb entitats que coneixen bé també la temàtica, i alhora crec que tenim un repte important, perquè és una ciutat, té un model urbanístic aquesta ciutat, que és una ciutat molt extensa, amb un urbanisme poc densificat, i això ens ha portat a una ciutat amb una petjada ecològica de les més altes, segurament, de Catalunya. Això ens planteja un repte a nivell local, en aspectes des de la mobilitat fins a les qüestions de la despesa energètica, sigui de les pròpies cases de cadascú, dels habitants de Sant Cugat, com del mateix ajuntament i serveis que aporta l'ajuntament. Sobre el tema també que comentàveu del posicionament del RAC per la qüestió de les zones baixes emissions a Barcelona, bé, calen canvis i a vegades calen lleis que afectin de forma integral les ciutats i les societats perquè s'implementin. És possible que hi hagi complicacions a nivell de transport públic, però si no posem lleis o normes que ens portin aquests canvis, com a individus serà molt difícil canviar. Llavors, a vegades les lleis es fan per això, perquè la societat faci unes quantes passes més endavant en pro d'algú.
Precisament, remarco una de les dades que deien sobre la capacitat d'aquestes línies. Segons el RAC, en aquestes conclusions, hi ha 5 línies de rodalies que estan per sobre del 100%, que és la R1, la R2, la R2 Sud, la R3 i la R4, però també la línia de ferrocarrils de Terrassa, que passa per aquí per Sant Cugat, que és la que es veu també afectada, perquè agafa un nucli més que la de Sabadell, que és Rubí, i per tant també pateix aquest col·lapse entre cometes. Anem a conèixer l'opinió de l'oposició. Començarem per la Cristina Paraire de Junts sobre aquesta declaració d'emergència climàtica. Vostès s'hi avenen amb aquesta declaració? Senten còmodes?
Sí, nosaltres pensem que és un tema cabdal. Fins i tot a principi d'aquest mandat vam presentar una moció en aquest sentit de declarar l'emergència climàtica. Des de l'equip de govern doncs es va dir que es volia acabar de treballar, etc., i és el que ara s'ha fet, no? Per tant, nosaltres en aquest tema ens hi trobaran al costat. Sabem la problemàtica que representa en aquests moments tot l'escalfament del planeta, i per tant ens hi hem de sumar i estar al costat de les accions que calgui per anar entre tots revertint aquesta situació. També volia dir que nosaltres en aquest cas, referent ahir sentir el director del RAC, que sortia a tots els mitjans, no?, que anaven explicant, i va comentar que per exemple a Terrassa les línies que a més es van ampliar tot just fa un any, una cosa així, ja estan al 100%, no? Llavors, en aquest cas, em quedaria una mica amb les paraules, no?, del director del RAC, que deia, bueno, el transport públic cal que faci un canvi per poder absorbir. Va dir que quedaven 20 dies, potser això, a vegades els humans som així, no?, fins que no ens trobem amb l'aigua al coll, costa a vegades doncs, poder fer accions més contundents. Però sí que és cert que si a partir d'aquí 20 dies doncs, hi ha aquesta restricció per entrar en aquest cas a Barcelona, els serveis públics, en aquest cas de transport, doncs hauran de produir alguns canvis. Alguns poden ser més a curt termini i altres seran a més llarg termini. Per exemple, Ferrocarrils, recordo que es van encarregar, es va fer tot un concurs doncs, per poder canviar els trens, en aquest cas, que tenen més capacitat, perquè de freqüència quasi estan al límit de la capacitat que hi ha.
Canvia aquella cua de maniobres.
Exacte. Que I que arriben, si, ara no em voldria equivocar, però crec que deien que, com ara ja ha passat temps, crec que és a l'estiu que ja arriben sí. Els convois, si no m'equivoco. Llavors sí que aquestes accions, ara el que destacaria del que comentava el director del RAC, clar, perquè tots utilitzem més el transport públic, a part de que n'hi ha d'haver, que ara en aquest cas afectarà Barcelona cap allà, però recordem també el Vallès, no?, que s'ha de treballar també per aquesta connexió de la gent que es mou pel Vallès, no només la que va a Barcelona, que en aquest cas potser també ens afecta a nosaltres. Llavors, si totes aquestes mesures necessàries, per una banda, que es volen implantar, serveixen per accelerar tota una sèrie de mesures, bé, perquè el que és important és que la gent utilitzi el transport públic, però també amb un confort, no amb un, que ho comentava, no? Diu, si això representa que la gent s'ha d'aixecar una hora i mitja abans i anar com una sardina, doncs què és el que passarà? No ens enganyem, el dia 1 de gener és el que passarà, doncs potser això serveix perquè tot s'acceleri una mica. Pel que fa a nivell local, si em permets,
sí,
nosaltres en el mandat anterior i en els altres anys ja vam començar a fer accions que no sempre són ben rebudes per la ciutadania, d'intentar doncs, treure cotxes del centre, implantant mesures de transport a la demanda per les zones més allunyades i que ara també s'estan implantant, acabant d'implantar en altres barris, tema d'arbres, vianantització, fa 2 anys ja que tenim el pàrquing dissuasori amb una llançadera doncs, que va, vull dir, són petites accions que també s'han fet a nivell local i que poden ajudar. En aquest cas, jo crec que, com han comentat, doncs en aquest cas els meus companys, la ciutadania està més mentalitzada i també a vegades dur a terme aquestes accions és més entès, no?, per part de la ciutadania i, evidentment, esperar doncs, que aquesta declaració que es farà dilluns al ple per unanimitat, en aquest cas, de totes les forces, s'ha de concretar amb accions, que és l'important. El punt de partida és supernecessari i que ens hi sumem i estem contents i felicitem, perquè és així, doncs ara ha d'anar acompanyat de tota una sèrie d'accions. I ja per acabar, sí que volia de destacar doncs, el paper dels joves, no?, en tot aquest procés. Nosaltres a Sant Cugat també tenim doncs, joves i entitats, però també joves, i crec que és important doncs, destacar-ho, que estan preocupats i ho sentia també en un estudi que deia que els joves, no sé quin tant per cent, el que més els hi preocupa, no de Sant Cugat, de tot arreu, és el tema del canvi climàtic. El futur són ells, i això crec que també ajudarà a accelerar tot això. I sí, ja per acabar, perquè no m'hi puc estar, pel que deia del model de ciutat, no?, aquest tan horrorós que hem construït amb aquests 32 anys i que per això ningú...
Sempre, eh?
És increïble. No? Perquè ho dius tu, jo no he tret el tema, ho has dit tu. Bueno, també dir que us convido a que llegiu doncs, tot l'estudi que es va fer des de l'Institut Cartogràfic, que aquest model deu tenir coses molt dolentes, però també som una de les ciutats doncs, que respira millor, que hi ha més illes, que hi ha menys illes de calor, que això també és benestar per la ciutadania, i per tant, doncs, alguna coseta bona deu tenir.
Sergio Laque, de Ciutadans, bon dia.
Sí, buenos días. Han dicho un montón de cosas. Empezando por lo que contabas del RAC, yo creo que efectivamente tiene razón. Y esto lo podemos extrapolar también, pues por ejemplo, al tema de la educación, ¿no? Cuando se dice toda la educación a día de hoy podría ser pública, no, porque por ejemplo está la concertada, y si todos los de la concertada quisieran entrar en la pública, pues se colapsaría. Y lo mismo pasa, exactamente pasa lo mismo con el tema del transporte, y es cierto. Por lo tanto, yo creo que en esta batalla que tenemos todos y que estamos el 99% o el 90% de la sociedad está bastante concienciada, que es de luchar contra el cambio climático sin dilación ya, y tenemos que hacerlo ya. Para ello, los poderes públicos tienen que hacer algo, y es hacer que el ciudadano, porque al final esto, por mucho que los políticos queramos tirar de este carro, esto va a ser una victoria, si es que al final lo es, que esperamos todos que lo sea, va a ser una victoria ciudadana de los ciudadanos, ¿eh? Porque si al final, digamos, no cala en la ciudadanía, pues nos encontraremos en el año 2030 y Greta Thunberg pues nos reñirá porque estaremos contaminando o igual o todavía más. Por lo tanto, retomándolo, los poderes públicos tienen que hacer mejoras en el transporte público, porque yo he sido usuario durante mucho tiempo de la línea de los ferrocarriles hacia Barcelona, y hay momentos punta en que no, directamente no puedes entrar y tienes que esperar al siguiente tren. Por lo tanto, tiene que haber una inversión. O sea, ¿vamos a apostar por esto? Pues tenemos que apostar también por una mejora del transporte público, y por lo tanto ahí tenemos que hablar de dinero y de financiación. ¿Qué puede pasar si no lo hacemos? Y el ciudadano tiene la sensación de que no hay una mejora en el transporte público y que se le ponen trabas. Pues que al final, y aquí es un poco en contradicción un poco a lo que ha dicho Marco, creo que estaba ya un poco despistado, sí. O sea, yo creo que el ciudadano, por mucho que le pongamos leyes, etcétera, también lo tenemos que enamorar, ¿no? Tenemos que hacer, digamos, que se enamore un poco de la causa, y en ningún caso puede dar la sensación de que hay un cierto sometimiento que hace que tú pierdas, digamos, o que vayas a vivir peor, etcétera, ¿no? Porque eso podría provocar al final una desafección, una desafección.
¿En referencia a la pujada de...?
No. Me refiero a que si nosotros no apostamos por una mejora del transporte público y el ciudadano ve que, digamos, que hay una pérdida de calidad de vida, difícilmente esa persona, digamos, va a ser proactiva en sus decisiones personales de consumo, etcétera. Porque al final, ya digo, no vuelvo a repetir, tiene que ser, digamos, una batalla que al final, digamos, la lideren los ciudadanos, y que sea el ejercicio de cada uno de nosotros lo que haga que al final realmente estas emisiones pues las podamos reducir. Por lo tanto, no intentemos vender un poco el mensaje este, que seguramente no quería decir esto, Marco, de un poco de, bueno, pues el ciudadano poco menos que se tiene que conformar, y es lo que hay, ¿no? Tenemos que apostar por una mejora del transporte público, claramente, ¿no? Y porque sea, digamos, relativamente cómodo, que lo es, el transporte público, digamos, cogerlo, y lo que sea desincentivador, pues sea coger, en este caso, digamos, el coche, que es lo que solemos hacer. Y luego, en cuanto a, bajando ya al terreno de San Cugat, lo que creo que también... Y si me permitís hacer una comparación, esto es como perder peso, ¿no? Bueno, tú quieres perder 5 kilos, pues primero lo que haces es pesarte. Y si tu reto, que es asumible, es perder 5 kilos, al final, al cabo de 2 meses, te tienes que poder pesar y ver si lo has cumplido o no. Es decir, por muchas mesas que hagamos, y, al final lo que tendríamos que saber es, con datos científicos que se puedan medir, es saber cómo estamos, al final ponernos un reto que sea asumible y que suponga una disminución de las emisiones de CO2, y luego que eso, al cabo del tiempo, podamos decir, bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Y si hemos reducido, a nivel de San Cugat, lo digo, las emisiones de CO2, creo que todos nos sentiremos muy satisfechos. Si al final nos podemos hablar un poco del sexo de Los Ángeles, de una declaración de intenciones, pero esto al final no llega a nada, pues habrá también mucha gente que se desenganche de esta causa. Y por último, desde el punto de vista, porque yo represento también a un partido liberal, es decir, que, o sea, digamos que este movimiento es absolutamente transversal. Tenemos que verlo, como han habido muchas revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia, como una oportunidad de negocio para ser capaces de hacer una economía verde y que pueda generar riqueza también, y eso yo creo que es perfectamente asumible, y el caso es algunos países del norte de Europa que lo han conseguido.
Alba Gordó volia sí. intervenir.
Sí, un parell de punts. Primer punt, sí que estic molt d'acord amb la Cristina que aquí lideratge és, no? I fins i tot amb el company de Ciutadans, que el lideratge sobretot ciutadà, no? I que som on som perquè hi ha hagut uns joves que, no? Començant per la Greta, però després doncs, tots els Fridays i d'altres moviments que també han anat sorgint al voltant d'aquesta problemàtica. Per tant, el lideratge ciutadà, en cap cas no volem, diguem-ne, prendre protagonisme ni res, però sí que ens sentim apel·lats, no? Ens sentim, no? com a institució que hem de respondre i donar resposta a la problemàtica, i per tant és per això que ens hi sumem, no? Bueno, ens hi sumem, diguem-ne, des de fa temps. Trobo que és important doncs això, explicar això, perquè no és en va tampoc que la persona responsable d'aquest comissionat sigui la persona més jove d'aquest govern, no? Que per tant, bueno, tot això va lligat amb un tema generacional, que senzillament les generacions més joves doncs patiran més tot aquest canvi, per tant són més conscients del monstre, no? L'existència del monstre. Fent també referència a l'estudi del RAC, jo penso que una cosa que pot ser molt interessant i que de fet hauria de ser l'objectiu de mesures com la zona de baixes emissions a Barcelona és fins i tot disminuir la necessitat de moure's, no? Perquè evidentment s'ha de reforçar el transport públic, ho hem de seguir fent, i de fet aquí hi ha un problema estructural, que és el dèficit estructural en infraestructures, que fa anys i anys i anys que patim. Per tant, és claríssim que hem de seguir apostant per transport públic i que això, d'això n'hem de fer una prioritat, però és veritat també que potser podem anar avançant amb aquests canvis, com ara amb l'aposta pel teletreball. Llavors, dos cosetes més molt senzilles, de fet només una, que en referència al que deia el company de Ciutadans, que estem fent aquest estudi per saber a dia d'avui com estem a nivell de despesa energètica, a nivell de consums, a nivell de petjada ecològica a la ciutat. Aquest estudi, de fet, tenim dades fins al 2015. Des del 2005 al 2015 s'havia reduït bastant substancialment, s'ha al voltant d'un 20% o d'un 15% l'empremta ecològica a la ciutat. Però hem de fer molta més, no? molta més força aquí, perquè més una mica amb el símil que dèieu del règim, no? De si hem de fer un règim, els primers quilos són molt senzills de perdre, però si hem de seguir perdent, cada vegada ens costa més. Per tant, també ens passa això amb temes de consum i emergència climàtica.
Pablo Becerra, del PSC.
Dos apunts breus. Efectivament, crec que hem de reduir el volum de mobilitat. Les institucions de promoure, però és el ciutadà que ha de tenir la necessitat, menys necessitat de moure-se. Per això el teletreball seria un apunt bo, però també hem d'observar que tenim unes hores punta molt, molt intenses i unes hores ball molt buides. O sigui que hauríem de potenciar també el canvi d'horaris, els hàbits que tenim, no? I això sé que és molt, molt difícil, és una visió a més llarg termini, però el fet que tothom tenim la necessitat i l'obligació de moure'ns en el mateix moment és un inconvenient molt greu, i jo crec que sí que hauria solucions per tratar de diversificar aquesta mobilitat, i tenim exemples en altres llocs del món, i a Europa això es fa.
I passa en algunes ciutats, amb el centre, que les escoles tenen uns horaris marcats per evitar el col·lapse de la mobilitat. No sé si em sembla que a Sabadell i Terrassa em sembla que tenen com uns horaris diferents marcats a l'hora d'entrada.
Nosaltres al Puri Junta, a l'Àgora, a Can Sant Joan, aquests també. Correcte.
I això ha canviat moltíssim els darrers anys, no? Es nota, no? Mm. Es veu. I volia dir també que les polítiques i els polítics reaccionem sempre en funció de la demanda social de la ciutadania. Si la gent exigeix unes fites, els polítics acaben complint-les.
Marco Simarro.
Sí, a veure, breument. Jo pensava que no ens confrontaríem i al final sí.
M'has tret tu.
Jo, al Sergi, diré que jo no he dit, sí que podia semblar, jo no he dit que el ciutadà s'hagi de conformar, sinó que hem de ser capaços d'entomar el repte col·lectiu que suposarà segurament canvis forts, no?, en el que són la mobilitat i canvi de conductes que ens porten cap a una situació climàtica de crisi. És a dir, que és una cosa que hem de, hem d'entomar entre tots i totes, i així s'ha d'explicar des de les institucions, eh? No, en cap cas deia aquí farem això i ens aguantem, perquè, no, perquè justament estem dient que és la ciutadania qui ho està liderant. Sobre el model de ciutat, jo he tret el tema perquè és una obvietat urbanística, o sigui, no per res, no és, la ciutat que tenim és aquesta, té una petjada ecològica elevada, i la petjada ecològica no té a veure o no té per què tenir a veure amb la qualitat de l'aire o amb altres qüestions que la ciutat té de positives. La petjada ecològica té a veure amb la mobilitat, amb els trajectes que es fan a nivell individual i col·lectiu, amb qüestions de consum energètic o amb generació de residus i moltes altres coses. Simplement això, que no són dues coses que tinguin que és, no es poden complementar. I res més, volia fer aquests dos apunts.
Cristina Paraina.
Sí, doncs jo us agrairé que quan feu aquests apunts, en la línia que deia el Sergio, parleu de dades, perquè dir que aquest model és horrorós o té una petjada evident i clara, crec que podríem fer tots pedagogia per poder millorar, en aquest punt de partida, i que quan féssiu aquestes afirmacions intentéssiu posar dades al costat perquè tots ho puguem entendre, perquè tots podem... No, vull dir, com que sempre ho dieu, doncs, quan feu el comentari acompanyeu-ho de dades i en comparació amb altres models de ciutat, ho dic perquè així tots doncs veurem, perquè tu pots treure una dada que potser sí, cal millorar-la moltíssim, no et dic que no, però també en tenim d'altres millors que d'altres ciutats més compactes i que també donen benestar, qualitat de vida i salut, al final, perquè totes aquestes mesures és pel benestar de la ciutadania i de la humanitat. Per tant, tots, no hi ha cap model perfecte, que jo sàpiga, tots tenen coses, el nostre és aquest, vull dir, segur que millorable, però si quan parleu de dades, doncs tot ajudarà, perquè l'Alba també ho ha comentat, no és ara que ens inspirem. Nosaltres, en temes de consum, hem fet moltes accions de manteniment d'edificis, que no vull dir que no es puguin millorar i pugueu fer-ho millor,
I
perfecte,
en cap cas
No, per això dic, però com que només comenteu, doncs s'han fet molta feina en tema de calefacció, aigua calenta dels edificis municipals, etc, que amb unes dades reals de... que es poden donar i que hem explicat a molts fòrums d'accions que hem fet per reduir, que eren necessàries, evidentment, però també hi ha coses que segurament no hem fet bé. Llavors, és el que jo entenc que treballareu. Ara, carregar per carregar, doncs si tots, ara que ens preocupa tant aquest tema, podem tots fer pedagogia i veure què tenim de millorar o què es pot aprofitar, perquè alguna cosa es deu poder aprofitar.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
No, aquí me tengo que posicionar al lado de lo que está diciendo Cristina, que creo que es evidente. Y creo que, o sea, que querramos, si pensamos que el problema que tenemos en San Cugat es el modelo de ciudad. El modelo es el que es, ¿no? Y también nos encontraremos lo mismo pues en Canadá o Estados Unidos, etcétera, donde digamos las ciudades suelen ser, digamos, muy extensivas. Que está claro que una ciudad con edificios de 20 plantas mucho más atomizada es menos contaminante o más fácil de gestionar, pues está claro, pero esta no es la realidad, no es la realidad de San Cugat, y el reto también está en ese, ¿no? En saber hacer un poco compatible nuestro modelo de ciudad, que es una ciudad per se extensiva y que seguramente nos gusta que así sea, con aprovechar las oportunidades que ello da. Es decir, si tú tienes al final un edificio que tiene 20 plantas, pero al final tiene X placas solares, pues bueno, pues a lo mejor, digamos, si tienes bastantes edificios con placas solares, pues a lo mejor resulta que puede ser, no más eficiente, pero bastante eficiente. Si al final, en vez de comprarte un coche todoterreno, que al final no lo vas a utilizar prácticamente nunca como un todoterreno, te compras un utilitario que va a contaminar menos y hay unas bonificaciones fiscales que lo hacen más atractivo, pues el ciudadano también tomará este tipo de decisiones. Por lo tanto, yo creo que el problema no es el modelo de ciudad que tenemos, sino que cómo podemos hacer compatible nuestro modo de vida con un sistema que sea mucho más respetuoso con el medio ambiente, porque esto no solamente nos lo vamos a encontrar en San Juan, este modelo, que en Estados Unidos lo tienen, o lo tienen en Canadá, o lo tienen en muchos otros lugares, incluso no tanto en Cataluña, pero en el resto de España también hay un movimiento, porque seguramente, digamos, el hecho de la aglomeración como ciudad sí que es menos contaminante, pero hay un movimiento, digamos, que va en el, digamos, de un poco, digamos, de volver al campo, ¿no? O de esa España rural o vacía, que al final no lo esté.
Y también tenen més calor, ¿eh?
Y efectivamente, digamos, eso es un reto, no hacer eso compatible, ¿no? La no desruralización con una ciudad, con una sociedad más respetuosa.
10 segons al Bagà Gordó i 10 segons al Pablo, que demanaven paraula.
Evidentment el repte és immens. El repte és immens i, per tant, la ciutat que tenim és la que tenim. Ens podem, no? Ens podem reflexionar si és la millor, si no és la millor, però a dia d'avui tenim això i amb això hem de treballar.
Pablo,
esta ciudad extensiva nos plantea retos concretos y que no hemos sabido resolver en los últimos años. Por ejemplo, un transporte público dentro de la ciudad para solventar la movilidad en distancias grandes. Y yo creo que esto es uno de los retos principales. Tenemos menos edificios altos y colectivos que en otras ciudades, tenemos muchas viviendas unifamiliares y tenemos que incentivar el gasto energético medioambiental con placas solares y con subvenciones a esto. Y esperemos que en dos días haya una buena resolución de la conferencia europea en Madrid.
De la COP25.
Doncs, és l'obligació de los políticos.
Ho deixem aquí, arribem a les 10 en punt. Gràcies, ens trobem la setmana que ve.
Molt bé.
Vosaltres.